Les 11:24, les 6:24 tens per la tribuna oberta, que conduirà, com fa pràcticament sempre, en Pepo Rubio. Jo me'n vaig aquí a la redacció, però abans ens informarà d'una darrera hora d'un succés que s'ha donat aquesta nit, Pepo.
Així és, Bernat. Ara venim del bar del Poliesportiu, que ha estat assaltat durant aquesta nit. Bé, han rebentat el vidre de la porta i un o més estranys s'han emportat el pot amb les propines de les treballadores d'aquest establiment, calculen entre 30 i 50 euros i a més una dotzena de cerveses. Bé, es tracta ja del, almenys que tinguem nosaltres comptabilitzat, el nou assalt des de finals de novembre a establiments públics, gairebé sempre amb el mateix modus operandi, o sigui, rebentant la porta principal, el vidre, i emportant-se allò que tenien a l'abast. Bé, de moment des dels responsables del bar del Poliesportiu ens han anunciat doncs, que ja ha vengut la Guàrdia Civil, que han fet la corresponent denúncia i que lamenten molt aquest succés. La setmana que ve en parlarem més, no només amb els empresaris del Poliesportiu, sinó també altres empresaris damnificats amb aquests robatoris que han afectat Formentera les últimes setmanes, i també amb representants de la petita i mitjana empresa de Formentera, la PIMEF, que ens han fet explícita la seva preocupació per aquesta problemàtica. Bé, i ara sí que quan són les 11:25, les 6:25, doncs puntuals començam una nova edició de la Tribuna Oberta, ja sabeu, la tertúlia política quinzenal de Ràdio Illa, on avui volem parlar del plantejament de les diverses sensibilitats polítiques al respecte de l'oci i la vida nocturna de Formentera. Recordem que aquests dies, després de la fira turística Beat Milà, el conseller del RAM, Martal Mayans, ha fet declaracions en el sentit que calia reactivar aquesta faceta de la nostra oferta turística. Tot seguit, saludam en Rafa Ramírez, conseller del Partit Socialista. Benvingut a Ràdio Illa.
Gràcies, Pepa, bon dia.
També a la portaveu de Gent per Formentera i consellera del Ple, Alejandra Ferrer, benvinguda.
Gràcies.
I en Artal Mayans, titular de l'àrea insular de turisme, que justament ahir a la tarda va arribar de Milà. Benvingut, conseller.
Moltes gràcies, bon dia.
Si vol, vostè mateix es posi'ns quina és la situació, i com ho veu vostè, i més també després d'aquestes impressions que s'han portat de la vida de Milà.
Bueno, la situació crec que la podem prendre des de diferents punts de vista, no? Tenim el punt de vista dels residents, el punt de vista dels empresaris i el punt de vista dels visitants, que, bueno, que dins de cada grup pot haver opinions diverses, però més o menys, almenys en les perspectives que veiem nosaltres, són més o menys unànims per cada bloc. Trobem que els visitants, quan venen, noten que la illa cada any està canviant més, que fins a cert punt és normal perquè, bueno, el món està canviant i res és igual que fa 30 anys, i no sé si per bé o per malament, però és així. I trobem que del que es feia fa 30 anys, que venies a la illa, passaves un temps de qualitat, t'ho passaves molt bé, te podies divertir, hi havia una certa llibertat. Avui en dia ens trobem que tot està o prohibit o massa controlat, està tot massa burocratitzat, està tot... no es pot fer pràcticament res del que es feia abans, segurament, perquè com hi ha molta més gent dalt la illa i tothom vol fer el que es feia abans... si això fos així, pues seria un caos, no? Abans es feien festes a Espalmador i no passava res, avui en dia pues això seria un delicte mediambiental i aniríem tots a la presó. Estan parlant d'això? No, estan parlant de que volem que hi hagi una oferta activa, sostenible i que no faci mal a ningú. I això parteix des d'un plantejament molt bàsic, que és a dir, a veure, hi ha una sèrie de bars que realment, a més, no estan parlant d'una quantitat de bars que diguem que és desproporcionada, és que realment el problema que tenim aquí en l'oci nocturn a Formentera són els menys de 10 bars, diria jo, que es troben a Espujols en els dos carrers centrals darrere de... Bueno, davant la farmàcia, que són els que més remor poden fer per, bueno, perquè estan un porta en l'altre, i perquè, bueno, perquè és allí on històricament ha estat el nucli turístic de l'illa. Si sortim d'allí, anem a Sant Francesc, anem a Sant Ferran, anem a altres bars, però aquests problemes pareix que no són tan greus com poden ser allí. Doncs què podem fer? O podem modificar les normatives, o podem agilitzar-les, o podem llevar-li pas burocràtic perquè tant els locals com els propietaris i veïns puguen habilitar les infraestructures, les cases, les parets, les finestres, per fer-ho d'una forma molt més sostenible, tant energèticament com a nivell de molèsties, i que així tots puguem conviure d'una forma molt més justa, però sense oblidar que nosaltres vivim del turisme, que el turista quan ve vol fer coses i que cada any l'estada mitjana està sent més baixa i que cada volta som una platja més d'Eivissa i no un destí propi.
Plantejament general, ara entrarem una mica més a lo concret, però deixem també que els altres consellers, en aquest cas de l'oposició, facin els seus idearis generals. Endavant, Alejandra Ferrer, GPRF.
Sí, bueno, jo amb aquest tema crec que sempre hem treballat des de turisme i com a illa per diferenciar-nos, no?, de la resta de destinacions, sobretot de les destinacions més properes, que quan parlàvem dels baròmetres turístics, de les enquestes que feim, pues, també són els nostres majors competidors. De quina manera treballes en contra dels competidors? Pues diferenciant-te, no? Tenim de vora una illa que justament és... una destinació d'oci nocturn per excel·lència i a més coneguda a nivell mundial, amb la que no podem competir i que a més és més fàcil d'arribar-hi i inclús és més econòmica. Sempre hem defensat aquesta part tan important, no?, de diferenciar-nos com a destinació i d'altra banda també... des del record, no?, de com era aquesta illa, per exemple, a inicis de l'any 2000, d'aquest mil·lenni, sense tantes prohibicions i sense tants de controls, etc., on havia festes multitudinàries amb milers de persones a les platges, on hi havia un trànsit de persones que no estaven en condicions de conduir, etc., i on el propi veïnat i els residents de Formentera varen dir que això no era el que volien per la seva vida, es va decidir que s'havia de posar ordre dins d'aquest estat que teníem, que era provocat per turoperadors que treballaven quan encara el Consell no era Consell i no teníem tampoc les competències en turisme. I, de fet, a Itàlia es venia l'illa com la illa lliure on es pot fer el que vulguis, no? Des d'aparcar amb un quad d'un una duna a aquestes festes multitudinàries. Des de gent per Formentera mai s'ha treballat en contra de l'oci nocturn. De fet, el que es fa és fer complir una normativa que té una part mínima, que són les ordenances locals, però una part enorme, que són les lleis de contaminació acústica i els drets dels ciutadans, que són estatals i de comunitat autònoma. No? Jo recordo les eleccions on es varen prometre molts de canvis, que segurament ara s'ha vist que és molt més complicat, no?, del que ens agradaria a tots i que s'han de fer complir aquestes lleis. Podem recordar també, tenim tres llicències de discoteca o sala nocturna o de baile o la especificitat que sigui, que ara mateix estan totes tancades i que, de fet, quan han obert, tampoc han set les més visitades. Igual aquesta dinàmica de que el nostre turista busca l'oci nocturn de segons quin tipus, tampoc és cert. La gent a Formentera ve a buscar tranquil·litat, a passar-s'ho bé, evidentment, però jo estic segura que hi ha molts de llocs per passar-s'ho bé i que pot haver-hi encara més si es posen al dia amb la normativa i amb la possibilitat aquesta que hem de tenir a un lloc tan petit com és Formentera, de respectar els drets dels veïns i, a la vegada, la capacitat, no?, econòmica dels empresaris.
Rafa Ramírez, desde el Partido Socialista.
Gracias. Bueno, pues para comenzar, quizá la extrañeza por tratar este tema segmentado, ¿no?, del resto, porque ahora, bajo mi criterio, entiendo que no se puede tratar. O sea, es decir, el ocio nocturno es un elemento fundamental como para poner en movimiento alrededor suyo el resto de la estrategia turística. Yo creo que no. Es decir, entiendo, el Partido Socialista entiende que el turismo es una fuente de riqueza para la isla. Esta fuente de riqueza seguirá siendo una fuente de riqueza si es sostenible, Sí, hay un reparto equitativo de esta generación de riqueza, que lo que estamos viendo es que cada día esto pues está siendo menos equitativo, es decir, hay unos cuantos muy poquitos que ganan mucho y hay unos muchos que colaboran en esa ganancia que ganan poquito. Entonces, esto no se puede separar, o sea, meter el tema del turismo nocturno como un elemento de discusión, yo entiendo que es coger una parte para hablar sobre un todo, habría que hablar sobre el todo y esto es una parte, ¿no?, el ocioturismo. ¿Qué entendemos? Bueno, pues entendemos que el partido que está gobernando ahora se unió y el presidente que ya no está en esa unión, se comprometieron a hacer un plan de marketing, ¿no? Un plan de marketing a nosotros nos parece que queda cojo, pero bueno, es un buen comienzo para hacer una reflexión. O sea, es un elemento donde dices, bueno, ¿qué es lo que queremos trasladar al visitante y al que quiere venir, ¿no? Estoy de acuerdo en que competir con Ibiza no tiene sentido, además pues sería un absoluto error porque somos diferentes y ese mercado está, pues bueno, está ya muy, muy trillado, tienen una marca muy potente, o sea, el movimiento que tienen las discotecas en Ibiza está claro. Obviamente en Formentera tiene que haber pues bueno, pues esa pequeña parte, eso es indiscutible, ¿no? Tiene que haber una pequeña parte, pero no puede ser el eje de nada, ¿no? Y además esto es a mí lo que me parece que es disonante con el espíritu de Formentera es que solo hay un sector que habla de esto, ¿no? Hay un sector que habla de esto muy concreto, de esta necesidad, y unos cuantos empresarios muy concretos que hablan sobre esto, pero bueno, las decisiones sobre este ámbito, por las dimensiones de nuestra isla y por nuestra forma estructurada de sociedad, deberían ser compartidas y asumidas por la mayoría de la población y por los diferentes sectores, ¿no? Es decir, queremos eso porque también no olvidemos, o sea, lejos de completar la riqueza que generan unos poquitos, ese turismo también tiene unas consecuencias negativas y estas también hay que valorarlas porque no verlas o no querer verlas es querer taparse los ojos, ¿no? Y es consumo de sustancias adictivas, es elementos como la prostitución, esto lo vemos en la isla vecina. O sea, no es algo aséptico que solo genera dinero, no. Genera molestias, genera, bueno, pues esto hay que plantearlo desde un análisis sincero, compartiendo todos los elementos y tomando decisiones en común. ¿Esto es lo que queremos? No, pues el Partido Socialista no quiere el modelo de Ibiza, para nada, pero para nada. Además, se posiciona en contra, o sea, enfrente, ¿no?, de esa toma de decisión. ¿Por qué no? Porque bueno, pues Artal decía, ¿no?, pues claro, el mundo ha cambiado, claro que ha cambiado, el mundo ha cambiado y ahora... Y los ciudadanos han cambiado, después de la pandemia han cambiado mucho, ¿no? Y ahora lo que se quiere, pues, es vivir con intensidad experiencias, ¿no? Y hay mucha gente que lo que está buscando en los destinos es tener una experiencia vital que te acompañe, pues, esos malos días de tragarte 45 minutos para llegar al trabajo, otros 50 en el metro, el estrés de ir a comprar, los niños, no sé qué, de las grandes ciudades, claro. Pero, bueno, también hemos oído cómo la satisfacción de nuestro cliente turista está en cuando no hay saturación, cuando ven en la naturaleza, cuando se quedan impresionados con el color. Yo invito a la gente a que ahora vaya a la playa, ahora, imagino que hay mucha gente que lo hace, ¿no? En invierno, pero está llena de microplásticos, toda, por todo. Es decir, reflexionamos sobre lo que vamos, porque tenemos muy pocas plazas, tenemos una marca que es potente, tenemos una marca que bajo mi criterio todavía no ha vendido todo lo que puede, es decir, tiene recorrido como marca, como punto de atracción turística, y lo que tenemos que ver es cómo no nos cargamos todo, pero por ya no por saturación, porque la situación es por ese deseo de esa experiencia. Es decir, este es lo que tenemos que tener cuidado, porque o sabemos que tenemos que conservar, y lo estamos viendo, o sea, las temperaturas que estamos viviendo, el cambio climático es un hecho, lo niegue quien lo niegue, partidos políticos que lo niegan y que dicen no pasa nada, es un hecho, es decir, y eso traerá consecuencias, y las consecuencias no serán buenas. Entonces, o somos capaces de hacer esta convivencia, este reparto equitativo de la riqueza que se genera, este cuidado de lo nuestro, o tendremos un problema. Entonces, entiendo que hablar del ocio nocturno es un elemento más dentro de una toma de decisión más amplia y que tiene que tener un futuro sostenible y compartido.
Jo crec que les postures estan bastant fixades ja, les cartes estan sobre la taula. Conseller, com podem concretar aquesta postura que vostè ara estava apuntant?
Sí, bueno,
es tracta de modificar ordenances, hores, com va això?
Sí, bueno, hi ha una sèrie de propostes en les que ens podríem ajudar. Llavors també es tracta de veure a nivell tècnic, però el que sí que vull deixar clar és que en ningú moment nosaltres estem dient de dedicar silla exclusivament a una oferta d'oci nocturn. El que he dit és de mantenir-la viva. El que dic és que són molt pocs locals. El que dic és que és una alternativa per a aquella gent que ve a Formentera i com una platja més, i el que ve és passa un dia i se'n va, dar-li una opció de que puguen fer alguna cosa. Aquesta gent que no, ja siguen de 20 o de 50 anys volen venir a Formentera i després d'anar a sopar volen anar a fer una copa tranquils. Aquí ningú està parlant de posar músiques com una discoteca com Eivissa. No volem competir en això, i això, això no fa falta ni obrir debat, això està més que d'acord. El que estan parlant és de fer una oferta controlada, evidentment, però amb una sèrie de regulacions. I aquí és on vaig una mica més a nivell tècnic i poso un exemple. La normativa diu, l'ordenança diu, que la música no pot passar de X decibels a partir de segons les hores i segons els permisos. Per exemple, a partir de les 12 no pot passar de 65 decibels. 65 decibels és parlar. O sigui, això, entenc que la música no ha de passar d'aquells punts, entenc que no s'ha de molestar, però també hem de fer una normativa que sigui respectable. Si actualment la normativa en l'estiu veiem que duim diverses temporades i ningú la respecta, vol dir que la normativa no és respectable. El que estem dient també és que hi ha una part més concreta que diu que la mesura de la intensitat de la música, dels decibels, es fa a un metro de l'altaveu. A veure, si tu tens un local que el pots tenir ben tancat, la mesura s'hauria de fer de portes en fora, perquè és cap on molesta. Dins el local també podries tenir una mesura i uns límits per evitar que es molesti. S'haurien de permetre que a nivell urbanístic, a nivell d'infraestructures, es poguessin instal·lar xapes acústiques, plaques acústiques, adaptades de segons quines maneres, canviar les rajoles de segons quines maneres per poder facilitar tot això. I això tot avui en dia és un munt de tràmits, un munt de papers, canviar altaveus inclús. Si tu tens un altaveu fort que te dona música a tota la sala, si en poguessis posar diversos petits, molestes molt menys, perquè cada altaveu arriba a cada racó i no necessites un molt fort. I això també és més complicat, perquè avui en dia necessites fer un plànic de sonometries, cada volta que vols canviar un altaveu necessites adaptar la llicència i gastar un munt de sous i un munt d'esforços que al final la gent no ho fa perquè la burocràcia et menja. Com dic, no volem competir amb Eivissa, però el que volem és donar una oferta limitada, controlada, però respectable a la gent que vol venir, i ja siguen de 20, de 40, de 50 anys, i no estem entrant ara en el debat dels microplàstics. Jo crec que genera molt més desgast mediambiental la gent que només ve a passar un dia i llavors no deixa aquí res, que és que ve, queda una nit, ha sortit a fer una copa, no 20, però una o dues copes i se'n va a casa tranquil. Que pot agafar un taxi, que pot agafar un bus. Això són les coses que també s'han de tenir en compte, posar un transport públic que sigui eficient, posar una sèrie de mesures que siguin conseqüents a tot. No volem un turisme de borratxera, però volem un turisme que es pugui divertir a Formentera, perquè al final vens a Formentera, te gastes 400 o 500 euros en un vol, te gastes 1.000 o 2.000 euros per setmana, si tens sort, en l'allotjament. I l'únic que pots fer és anar a la platja, i segons quines persones poden fer algunes activitats esportives, segons quines no. Llavors, per gustos, però al final s'oferta, si l'anem limitant més, acaba sent molt restrictiva. Pots anar a restaurants, però arriba un moment que acabes cansat. Pots anar a fer rutes verdes, però en su juliol i agost, en sa calor que fa, no pots anar a fer tantes rutes verdes. Doncs estan pensant unes opcions per dar més alternatives a la gent que ve, que no fa falta que siguin invasives i que hagi de molestar necessàriament els del costat. Estan parlant de fer coses que siguin respectables perquè la gent les respecti.
Bueno, Jo, la veritat, en primer lloc estem parlant de normatives i per experiència la normativa d'activitats és estatal. La normativa de contaminació acústica és estatal.
I europea.
I europea.
És una transposició de lleis europees.
Exactament. El tema de fer sonometries ve lligat en aquestes lleis. Vull dir, no, aquí no es pot fer res a Formentera per fer que no s'hagin de fer sonometries, que no s'hagin d'instal·lar segons quins materials i que no s'hagin de complir segons quins horaris. També dir que, a veure, Formentera com a destinació és l'enveja de moltíssimes destinacions. De moltíssimes destinacions turístiques que han volgut apostar per absolutament tot i al final ho han perdut tot, perquè sempre guanya el mateix. En aquest sentit, som una illa petita, 20 quilòmetres de punta a punta, i sempre hem hagut de decidir què volem. Què volem no és la isla que tu eliges.
No.
Què volem és què volem els formenterers de la nostra illa, com volem viure i quines repercussions té el turisme damunt la nostra vida 365 dies a l'any a Formentera. No si ara els turistes diuen que volen veure Fórmula 1, posarem una pista de Fórmula 1 a Formentera. El que necessitem és un turisme que respecti la nostra manera de viure, la nostra cultura, les nostres hores de descans, que evidentment s'ho passin bé i crec que tenen la possibilitat de fer-ho, perquè bars n'hi ha i n'hi ha molts, i n'hi ha molts que tenen possibilitats de millorar la seva situació en quant a horaris, etc. El que passa és que no pots tenir igual un bar de 50 metres quadrats i utilitzar 200 metres quadrats de la via pública i pretendre que en aquesta via pública puguis fer remor fins a les 4 de la matinada. És que és impossible a un lloc com el que tenim. I Espullols pues, té un problema efectivament molt, molt específic en aquesta zona central, que varen fer grans esforços amb les noves normatives de música en viu, de poder permetre que es fes música a les terrasses, etc., però que està finalment limitada per una normativa europea inclús, com ha dit el company Ramírez, i que no és tan fàcil modificar ni molt menys multiplicar els bars de qualsevol manera per atreure encara més públic d'aquesta tipologia que finalment, com bé ha explicat també o com bé s'ha dit en aquesta taula, pues, té unes repercussions que són pels formenterers i les formentereres.
No, digas.
Decía el conseller, bueno, es que lo único que puedes hacer son rutas verdes, es ir a playa, es no sé, sí, bueno, es que lo único que está proponiendo frente a todas las cosas que ha dicho que se pueden hacer es ir de copas. O sea, bueno, sigo pensando, o sea, ir de copas o no ir de copas no es un derecho. Y coincido, es una posibilidad si tienes la opción. Es decir, bueno, te voy a decir, el tema es... Claro, le estamos dando la vuelta a esto, ¿no? Y le estamos dando la vuelta porque hay alguien que ha pensado que necesita para su... porque, bueno, pues para seguir en su cadena de generación de bienes económicos, pues necesita este complemento, ¿no? Ya está. Esa es la decisión. Y esto yo creo que no va así. O sea, no debe ir así. Es decir, la Formentera que tú eliges... No. La Formentera que tú eliges es... ¿Qué elegimos los que vivimos en Formentera, lo que sentimos la isla como nuestra, los que amamos, estimamos Formentera y qué es lo que queremos y cómo queremos vivir? Es decir, si me llenas los bares, o sea, si me llenas Formentera de bares de copas, esto podrá generar más actividad económica o para algunos cuantos más riqueza, pero esto no mejora la calidad de los ciudadanos. O sea, con lo cual, quizá no sea tan interesante. Es que no, esta necesidad, o sea, esta ansión, porque además es que son muchos mensajes que se lanzan muchos días, con lo cual hay una estrategia clara, incluso pues esto, decir, bueno, pues es que las normas quizás son las que están mal. Bueno, pues las normas es lo que rige la igualdad, la capacidad de que las cosas estén bien, lo que genera pues justicia, equidad, igualdad, y bueno, hay que cumplirlas, o sea, están ahí para cumplirlas, y habrá que modificarlas, pues bueno, pues a lo mejor necesitan que el Parlamento Europeo modifique normas para luego traspolarlas, modificarlas las españolas, modificar la comunidad autónoma y terminar modificando las ordenanzas municipales, porque si no, no llegaremos. Pero me parece que, que lo que se, donde la clave no es esta, la clave es, ustedes han dicho, vamos a hacer un plan de marketing. Bueno, pues este plan de marketing, lo que no, yo pido como representante del Partido Socialista, es que sea consensuado con la sociedad civil y con los partidos políticos. O sea, y que esta es su promesa electoral. O sea, no han dicho, no pusieron, vamos a hacer que haya más bares de copas por la noche y que tengan más horario y que sea más fácil poner un bar de copas. Esto no prometieron.
En campaña dijimos que íbamos a reincentivar.
Lo que pone en el programa electoral, lo que pone, que es el compromiso, porque está en papel, y usted dice, vóteme porque le presento esto. Dice, haremos un plan de marketing. Bueno, hagan esto. Y veremos si hace falta, si la sociedad acompaña esta decisión.
Va para alusiones, Artal Mayans.
Correcto, sí. Pero bueno, a ver, aparte que en campaña sí que lo dijimos varias veces, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Que Formentera es un destino envidiable, lo tenemos más que claro, pero eso no implica, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Una cosa no te quita la otra. Que tú puedas dar una oferta más, que no he mencionado todas las cosas que tenemos en mente, desde luego, no hemos venido aquí a hablar de todo lo demás, hemos venido a hablar de esto. Hoy estamos hablando de las posibilidades del ocio nocturno, estamos hablando qué tipo de ocio nocturno queremos, una cosa controlada, una cosa que cualquiera de nosotros después de cena se puede ir a tomar una copa, escuchar un poco de música y quizá bailar, y de forma controlada, que quizá no tenga que ser hasta las 4, que tenga que ser hasta las 2, hay muchos detalles técnicos que se pueden mirar, revisar y modificar, y las normas están para eso, para asegurar la igualdad y para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Si las normas están mal, pues hay que cambiarlas. En algún momento se decidió que estaba bien la esclavitud y en un momento se decidió que se tenía que cambiar. Pues hay normas que en su momento están mal y se tienen que adaptar. Entonces, para eso estamos aquí y para eso es lo que la gente nos ha dicho. La Formentera que tú eliges, sí, la Formentera que tú eliges porque tiene, tal y como la hemos ofrecido nosotros, o sea, no es que haya que sacar esto de contexto. Ofrecemos las vías de disfrutar, de estar tranquilo, de pasarlo bien, pero en ningún momento estamos hablando de locuras. Podéis ver los vídeos, podéis ver las charlas, podéis ver, incluso si habéis acudido a las ferias, las presentaciones que hemos hecho y si no, las notas de prensa que se han sacado de ahí. En ningún momento se ha hablado aquí de destrozar la isla ni de generar el turismo de borrachera que han tenido destinos como Ibiza o Mallorca, y que aquí no los queremos para nada. Queremos dar más oferta. ¿Y qué eligen la gente de Formentera? Pues de momento nos ha elegido a nosotros. Y lo que hemos hecho nosotros nada más llegar ha sido reunirnos con muchos de los sectores. Y la respuesta más común que me han dado es que es la primera vez que se les escuchaba. Cuando me he reunido con unos, cuando me he reunido con otros, todos nos han dicho, pues es la primera vez que nos piden la opinión. Y no estamos hablando aquí, repito, porque es que parece que no queda claro, de volvernos a lo que era Formentera en los años 2000, en los años 2006, que fue cuando el boom italiano. Estamos hablando de hacer una cosa tranquila, pero que se pueda respetar. Que se pueda ampliar un poco el horario hasta las 2 con el ruido, respetando y mejorando las infraestructuras. Pues eso es lo que se puede ver, pero desde luego lo que sí que tiene Formentera es la capacidad de agilizar los trámites que hasta ahora no era. Porque hay un retraso en todo lo que es la infraestructura pública que nos impide trabajar y nos impide llevar nada adelante.
Tenim alguns comentaris dels oients, sí. Si em permeteu. Luis Ordaz, que sabem que és DJ, diu que s'amplie l'horari hasta les 3 o 4 de la madrugada me parecería bien, beneficiaría mucho a los locales de ocio nocturno. D'altra banda, en Vicent Ferrer assegura en el seu Facebook, en aquest cas, diu, quan es prohibeix la música a partir de les 12 de la mitjanit s'aconsegueix que els que paguen un IBI incrementat dormin millor. I també un restaurador d'Espujols ens diu, en els restauradors ens demanen molt on poden anar a prendre una copa després de sopar.
Bueno. A veure, des de Gent per Formentera vàrem treballar en una Formentera singular i natural, en una Formentera sostenible. Està clar que fa 30 anys, fa 20 anys, fa 15 anys inclús, la gent estava disposada a permetre-ho tot en nom del turisme, però això ja no és així. Ara tots sabem que tenim uns drets, que volem viure millor i sobretot que volem viure amb salut i qualitat de vida, sobretot perquè el viure del turisme aquests mesos, sobretot els de temporada alta, suposa ja de per si un gran esforç i el que volem és poder viure bé tot l'any. Amb aquest sentit es va fer aquesta ordenança d'horaris i de música, on es definia un horari concret per cadascun dels negocis, perquè havíem arribat a un moment on els restaurants obrien fins a les 4 de la matinada, les discoteques fins a les 10, i ja tothom tenia obert a la vegada, tot era un desgavell, i no hi havia un lloc específic per cadascú per tenir el seu moment de guanyar sous, que és el dret de tot empresari. Del que estan parlant, crec, és una altra vegada d'aquesta Formentera que volem, i la Formentera que volem no la poden decidir només els empresaris d'oci nocturn, sinó que l'ha de decidir tota la illa, perquè té repercussions damunt tota la illa. Jo torno a lo mateix, tenim unes normatives estatals, europees, que posen uns horaris que són les 12 per fora dels locals en general, ja sigui un bar, etc. La música fins a les 4 de la matinada es pot tenir a un local d'oci nocturn. Es pot tenir, la llei ho diu. El que passa que has de fer una sèrie d'instal·lacions per no molestar fora. Però això és de lo més bàsic. No hi ha cap problema perquè un bar es tregui la segona llicència o la llicència per obrir fins a les 4 de la matinada. Però ha de fer sonometries, ha de garantitzar que no molestarà al veïnat de la zona. És a dir que no es pot obrir fins a les 4, que no hi ha llocs per anar a prendre una copa, en primer lloc jo crec que els hi ha, però si no hi ha suficients, no és culpa del Consell, és que els empresaris no estan obrint aquest tipus de negoci pues perquè no els hi paga la pena.
És que si no els hi val la pena, el millor és perquè quan s'ha legislat, no s'ha legislat a favor d'això. Estàs comentant el tema de diferenciar, que abans cada un feia el que li dava la gana. Ara estem en la mateixa situació. Ara un restaurant pot demanar la llicència complementària per posar música i això automàticament li amplia l'horari. És que això no té cap sentit. Ara els restaurants són els que es tornen clubs i els que són bars no poden posar música. També hem de tenir en compte que Formentera és particular en el sentit de que els locals són petits. Aquí no tenim grans superfícies, no tenim naus industrials, no tenim polígonos.
Que els locals siguin petits ho han decidit els empresaris, perquè els Pujols, on abans hi havia un local, ara n'hi ha quatre, perquè és més rentable per llogar-ho. Bueno, aquesta
això,
decisió
l'ha
pres un empresari.
No, però això s'ha permès?
Bueno, però l'empresari ha pres aquesta decisió i ara té un bar més petit amb el que pot fer el que pugui fer amb aquest bar més petit. Si volia un bar d'oci nocturn més gran on la gent pogués estar dins fins a les 4 de la matinada, hauria d'haver-se quedat amb un local pues, de 100 o 200 metres quadrats que tenia abans.
És que el que tenim aquí, Formentera sobretot, és gent que no vol estar dins un local. Vol estar a una terrassa perquè és estiu, fa calor, s'està millor, s'aire lliure. Hem vist també que després de la pandèmia encara s'ha agafat més fòbia estar en els interiors dels locals, i tenim el resultat. Una de les discoteques està tancada, l'altra s'ha traspassat i l'altra encara segueix arrencant en base a un nou modelo, que és un nou modelo que, per cert, pues no acabem de compartir, perquè és una rèplica d'Eivissa, i hem vist que l'efecte que ha tingut no és el que ells esperaven. Què vol dir això? Que estan d'acord en el model d'oci nocturn que volem, que es bar tranquil, on pots fer una copa, on pots tenir una mica de música, però sense molestar. No estan parlant de que a l'exterior hi hagi 80 decibels, estan parlant de que n'hi hagi pues, una cosa que no arribi a molestar, estan parlant de que s'hagin de revisar les normatives en el nivell que s'hagi de fer, però per això estan, per demanar-ho. Si no ho podem fer des d'aquí, pues, s'haurà de demanar que mos ho facin des de fora, però el que no podem dir és que la normativa és així, pues, entonces no fem res i mos quedem de braços creuats.
No deim que la normativa és així. La normativa és així perquè el que fa és garantir el dret dels ciutadans i ciutadanes a nivell estatal i a nivell europeu.
Però
que és el dret a dormir a la
exemple,
nit.
Te torno a posar l'exemple. El dret a dormir a la nit és que dins de que teva no hi hagi més de 30 decibels, i si el que fas és mesurar la intensitat de la música a un metro d'altaveu, no estàs aconseguint mesurar res.
65, no eren? 65 decibels?
Sí.
Bueno, Artal Mayans, el turista que busca diversión en Formentera no tiene nada que ver con el turismo de borrachera de otros destinos como Ibiza, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque hemos conseguido que Formentera fuese singular, fuera diferente, y la gente que tiene la percepción y lo que hace es reservarse un hotel, un viaje y tal, no sé qué, sabe que viene otra cosa que es diferente de Ibiza, ¿vale? donde es la excelencia de las copas, la diversión, los garitos toda la noche, la fiesta non-stop.
Sí, o sea, tú lo has dicho, que tiene que ver con la prostitución, sí, con el consumo de sustancias.
Eso también pero, hay parte. O sea,
pero
yo
eso,
digo que todo,
eso es cuando tú te pasas de ciertos horarios.
No, yo no te he interrumpido. Sí, perdón, Artal. Yo no te he interrumpido. Es decir, ¿hay que todos los bares de copas son malísimos de la muerte? No, para nada, o sea, no, y habrá que estudiarlo, pero trabajemos sobre ello y llegamos a un consenso, pero con la sociedad, ¿no? Están bien, para respetar su descanso. ¿Hay que rebajar las sonometrías y los materiales y la calidad de los sitios? No, porque es decibelios, son vibraciones, es un elemento que está estudiado. Es decir, esto es lo que no puede ser, es para fomentar esto y para que se haga más barato el empresario cerrar un bar o convertirlo en un bar de copas, vamos a hacer que los requisitos para que hay que cumplir sean menores. Pues yo aquí no estamos de acuerdo. En este momento no estamos de acuerdo. ¿Que los bares de copas son el demonio? No. Pero tomemos la decisión compartida con la ciudadanía.
En eso estamos completamente de acuerdo, que se puede hacer compartido, pero se tiene que hacer algo.
Un aclariment. Vostè parlava de 30 decibels, es referia a les cases particulars.
A l'interior de la casa
particular. Que són veïnes d'un local d'oci, doncs que han de garantir que hi hagi 30 decibels a la sala d'estar i 25, tinc entès, en el cas dels dormitoris.
Amb finestres tancades.
Clar. Moltes gràcies per participar avui en aquesta nova edició de la Tribuna Oberta. Artal Mayans, Alejandra Ferrer, Rafa Ramírez, que tingueu un bon dijous. Feliç cap de setmana de Carnaval.
Moltes gràcies. I bon cap de setmana.